Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests dies la Wikipedia compleix el seu 20è aniversari i per repensar cap a on podria encaminar-se aquesta eina que ens ha marcat a tots, comptem amb la presència de l'amic Àlex Hinojo. Hola, Àlex!
Hola, bones, com estem?
Benvingut a Mossega la Poma. Per a la resta de notícies de la setmana, GameStop, Telegram i d'altres, també comptarem amb la presència de l'amic Josep Ruano. Hola, Josep, què tal?
Hola, què tal? Com esteu?
La resta de delinqüents habituals, Ludo, Magma, què tal? Com sou?
Hello! Prenent el sol, que diuen que estic molt blanc.
Sí, s'ha de prendre el sol. Sí. Vitamina D, sisplau.
I qui es parla, en Tomàs Manzanares, doncs això, tot això i més configurarà aquest episodi, el 465 de la temporada 14 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs, Àlex, la setmana passada ho introduíem així una mica per sobre, eh? No vam entrar en detall, però sí que...
Jo vaig dir barbaritats, jo vaig dir barbaritats, a veure si em va sentir i es pot queixar.
Típic. En tot cas, és una efemèride interessantíssima, important, i vam dir, hòstia, més allà de celebrar que facis 20 anys i tal, estaria bé que l'Àlex ens fes una mica 5 cèntims de quines coses estan parlant a la porta de darrere amb els usuaris editors i la gent que hi participa.
Els guàrdies urbanos.
Guàrdies urbanos. De coses, perquè segur que s'estan estudiant canvis o... Bueno, tot evoluciona i suposo que la Wikipedia també. No? Hi ha un article, per cert, que el posarem que l'havia enviat en Josep. M'ha agradat molt. És de la revista Time i diu... I si la web assemblés més a la Wikipedia? ¿Vale? En general, parla. I és curiós aquest article, és xulo. Doncs us dono la paraula, i sobretot a tu, Àlex, perquè ens facis una mica 5 cèntims de coses que, pues, no sé, que en aquests darrers temps se n'han parlat, algunes, suposo, algunes accions ja s'han començat, altres que poden estar sota estudi, com al final això serà una decisió democràtica, no? O dels usuaris mateixos, doncs no sé.
A veure, jo crec que la Wikipedia, 20 anys d'internet és tercera edat, o sigui, és amb el que això implica. Va néixer fa 20 anys copiant un model del segle XIX i adaptant-lo amb la tecnologia d'un incipient segle XXI, però 18, no oblidem que és un contingut...
Segle XVIII.
El XVIII, sí. Que és un projecte, o sigui, fer una enciclopèdia és un concepte de l'edat moderna i potser... Hem aconseguit, els humans, posar-nos d'acord per escriure de manera col·laborativa un projecte que en la seva arrel està molt relacionat amb la modernitat i llavors potser si volem fer servir la mateixa tecnologia o la mateixa filosofia per fer projectes més adaptats a avui, és on no ens posem tan d'acord, per dir-ho així, com a primera reflexió. Per què dic això? Primera, perquè com a projecte del segle XVIII reprodueix molts dels seus biaixos, com que tota la informació que tenim ha de ser basada en fonts publicades, reproduïm els biaixos de les fonts publicades, ja sigui a nivell de representativitat, gènere, biaixos cognitius... O sigui, aquí hi ha molta feina per equilibrar un món postcolonialista, per dir-ho d'alguna manera molt resumida, val? D'altra banda... A nivell...
sí que és cert, perdona, sí que és cert que quan mires el format et recorda molt aquest món postcolonialista que acabes de dir tu. Sí, és cert que hi ha una mica d'aquest... Perquè clar, com s'enfrenta això amb els nous formats? Que la gent, els joves, estan tots a TikTok. Que és el més oposat a la...
Jo no sé vosaltres, però a mi una de les coses que més m'agrada i que faig servir més de Wikipedia és la possibilitat de tindre d'anar a buscar la mateixa pàgina en un altre idioma i després fer servir el Google Translator i tal, perquè llavors és quan veus quan un concepte...
Hi ha un altre tema també molt, molt interessant de la Wikipedia, que són les referències creuades, que són, això també et permet aprofundir molt en un tema, veure les arestes, veure els complements. Però bueno, tens tallat, Àlex, perdona, estaves definint una mica que partíem d'aquest concepte que és molt, molt antic, no? I que amb una internet que canvia contínuament... Pues...
És antic, però estan també els fonaments de la ciència i els fonaments de com funciona la universitat i d'altres institucions. I és tot això al qual hi ha una nova generació o una nova manera de fer molt més accelerada, on la informació et ve donada, no té aquesta productivitat. Si mires TikTok ja no té ni buscador, ja t'arriba el contingut pràcticament que te'l selecciona l'algoritme, es perd el concepte d'hipervincle entre articles o entre informació. I d'altra banda, ja la reducció, aquesta acceleració comporta una reducció dràstica en la capacitat d'atenció que estem tenint els humans. O sigui, no és que ens costi llegir un article enciclopèdic, és que ens costa llegir un article. Si mireu les grans firmes de mitjans de comunicació estatals, per dir-ho així, o internacionals, estan incorporant cada vegada més recursos audiovisuals perquè la paraula escrita està deixant de ser generalista. És un dels riscos que hi ha. Generalista, em refereixo a, en el dia a dia... Igual que els missatges d'àudio s'estan interposant als missatges de text, la informació del dia a dia, premsa, no sé quantos, la paraula escrita cada vegada té menys pes perquè requereix una atenció...
Requereix de monoatenció, atenció dedicada. Sí, mira, un exemple que em passa a mi sovint, ¿vale?, aquests dies. M'he adonat que si vull fer coses i vull llegir, haig d'anar a buscar audiollibres, ¿vale? M'emprenya molt perquè sí que és veritat que hi ha molts audiollibres molt ben editats en anglès, en català és molt testimonial, hi ha quatre coses comptades, ¿vale? I en espanyol sempre són els mateixos i amb editorials molt vinculades a l'Ibex, per entendre'ns, ¿vale? O sigui que no tinc traduccions en castellà o en català d'autors consagrats o d'autors actuals d'altres llengües o d'altres d'això, ¿vale?
Aquí el problema
és... Perdoneu, acabo. Em costa molt treure temps de la meva vida per llegir. I tu l'altre dia ho deies a Twitter. Per què? Perquè jo mentre escolto un audiollibre, hòstia, aprofito per baixar a caminar, puc estar cuinant, puc estar fent coses de casa, i en aquest temps faig aquestes dues coses. De l'altra manera, però, és que no puc.
Tomàs, però captures igual la informació i sí, els detalls, sí, els matisos amb un audiollibre que llegim?
A veure, jo crec que sí... Crec que
no tens
sí.
moments que desconnectes segons que estiguis fent?
Pot passar que... Clar, també del tipus de lectura, però si fas una lectura, no sé, que no és una lectura d'estudi, que és una lectura, diguéssim, que estàs llegint una novel·la, no estàs estudiant, ¿vale? O pots llegir fins i tot un assaig, però no amb un aire d'estudi, ho pots compaginar amb una feina que no et requereixi una concentració com la lectura, saps el que vull dir? Quan estàs llegint, no pots fer res més, no? I això va en contraposició del món del dispositiu mòbil, que com deia l'Àlex, que tot és, ja no et dic articles, és que tot és a base de titulars. I aquí et quedes, no? És
cosa,
complicat.
Jo porto 13 anys amb els audiollibres, ja. O sigui, 13, no, 14. 14 anys escoltant audiollibres. De fet, hi havia un llibre que era el Rational Optimist, que és el llibre que el Mainat va plagiar vilment i sortia a la ciència optimista. Capítol per capítol, era programa per programa, amb en Basté, i jo deia quina vergonya de plagi, però es veu que bueno, és el que el model funciona. Però bueno, deixant de banda això, jo tenia la impressió de que l'havia escoltat i estava buscant el llibre, i després me'n vaig donar compte que no, que l'havia llegit. O sigui, la meva memòria d'haver-lo llegit o haver-lo d'allò s'havia creuat i jo, d'allò, de fet, ara l'he tornat a comprar per tindre el audiollibre a repassar. Quan jo escolto un llibre, tiro endarrere. I sí, a vegades m'ha passat, estant, quan llegia, que de fet jo havia fet fins i tot aquests cursos de... d'aquests, el llegit, curs d'aprendre a llegir ràpid i llegia molt de pressa, i aleshores m'havia passat d'haver... tio, tres pàgines endarrere, perquè porto tres pàgines a llegir i no m'he enterat de res. I tindre que tornar endarrere. Llavors, és dir, a veure, el problema que tenim és que llegir, i a més llegir sense vocalitzar el que estem llegint, és una habilitat que, de fet, els humans només desenvolupen a partir de la impremta. De fet, els monjos medievals estava castigat no subvocalitzar. Havien de llegir i subvocalitzar, i si algú no subvocalitzava, l'enviaven a l'estable a cuidar les cabres i el fotien fora de l'escriptòrium.
Una cosa també, perquè ells, ara que hem obert el meló dels audiollibres, ¿vale? Sí que és cert que la meva capacitat de fer dues tasques combinant la concentració i entenent l'audiollibre, i a més fer, pues, ja dic, tasques que no em requereixin una concentració forta, ¿vale? Sí, a l'audiollibre és en anglès, requereix la meva atenció total. Perquè, clar, no és una llengua... No soc bilingüe català-castellà, però no soc trilingüe amb l'anglès amb el mateix nivell.
Això et durarà 4 dies, Tomàs.
L'entenc bé, però haig d'escoltar-me'l, hi ha paraules que les haig de... El meu cervell veig que les processa i les relaciona, ¿vale? Cosa que no soc conscient que m'estigui passant ni en castellà ni en català. No?
Et durarà 4 dies, Tomàs. Si segueixes escoltant audiollibres en anglès, arribarà
sí,
arriba
un punt que fas el switch.
I el problema és que et passarà com em passa a mi de vegades, que hi ha paraules en anglès que és trivial traduir-les i no em surten en català o en castellà. Hi ha paraules que directament surt la part en anglès perquè ja ho has incorporat i t'has tornat
el que passa que, saps el que passa? Que si els llibres que jo llegis en anglès en audiollibre, millor dit, fossin de tecnologia... cap problema, ¿vale? Però com m'agrada la història, o clar, aleshores és vocabulari i coses que no el tinc amb contrastat en el dia a dia, no forma part del meu vocabulari anglès habitual, no? Requereix una mica més d'atenció. Però bueno,
una cosa, tornant a la Wikipedia, jo la setmana passada vaig estar explicant, parlant una miqueta del problema aquestíssim, de la... tot i que ens basem, es basa en el model del segle XVIII, el segle XVIII el que hi havia eren experts o un comitè d'experts que feien cadascuna de les entrades de l'enciclopèdia, i en canvi a la Wikipèdia el que hi ha és una democratització amb la participació joiosa dels guàrdies urbanos protectors de la veritat, però que realment falla, i de fet l'altre dia ho explicava en el podcast aquest de This Week in Tech, el Laporte dient que era millor és Wikipedia, i un parell de dones que estaven a la taula van dir, doncs escolta, nosaltres som personatges públics i som dones, i tenim uns problemes amb Wikipedia tremendos, perquè no podem treure informació, fins i tot nosaltres sent les subjectes de l'article, i no ens deixen.
És que aquest és un error, i el podria discutir amb aquestes persones que no vaig escoltar el podcast corresponent. Tu pots editar el que parlen de tu a internet? Tu tens, perquè algú parli de tu amb un Twitter, amb un tuit, tens dret a editar-lo perquè tu ets la font coberta? No. Tu ets autora. Quan algú fa una columna sobre la teva vida amb un diari, tens dret de rèplica, però tu no tens per què poder editar un article. El que fan, un article a Wikipedia és una suma, una suma de continguts ja publicats, i llavors es fa un resum. Òbviament que hi ha una contemporaneïtat i que de vegades quan hi ha un moment que hi ha certa polèmica, hi ha etapes dins de la vida d'una persona que sobrerepresenten o s'infrarepresenten. I aquest és un dels reptes del projecte, com reduir els biaixos en un entorn col·laboratiu, perquè els biaixos poden ser no només de representativitat, poden ser de sobrerepresentativitat, de gènere, de context social, de racismes, o sigui, hi ha molts biaixos. La gràcia és que la Wikipedia els posa en evidència i explica aquesta complexitat social, que per sort vivim en una societat avançada que és complexa. D'altres entorns no col·laboratius el que fan és simplificar-ho, i aquestes decisions te les dona o les ha fet un enginyer o un equip d'enginyers i t'ho donen tot empaquetat, i ni tan sols ets conscient d'aquest tipus de biaixos. O sigui, jo en l'article que he mencionat al principi de la trobada, sí que reclamo aquest principi d'internet oberta que et permet veure les vergonyes del projecte, que tots els projectes que fem els humans tenen vergonyes. Òbviament la Wikipedia no és ni perfecta ni de lluny, per això sempre és la bola aquesta del coneixement que està inacabada i que sempre està inacabada, perquè la societat avança i nosaltres el que anem fent és intentar documentar-la amb les capacitats i voluntats que té cada comunitat. Però aquí hi ha un repte, que és el que el que estava dient al principi, si la, si la, la lectura, l'atenció lectora i la comprensió lectora comença a veure's afectada, aquest projecte té un repte no tant per nosaltres, sinó per futures generacions, que era el que ja hem comentat en alguna xerrada prèvia, que si una enciclopèdia passa a ser una font generalista, a convertir-se en una font arxivística o de resistència, és a dir, només l'aniran a consultar aquelles persones que vulguin saber un coneixement específic, però ja no serà una cosa que surti en primera posició de Google. De fet, l'algoritme de Google, si aneu mirant, ja no posa sempre la Wikipedia en el primer lloc. No,
ha canviat, tens raó.
Jo has de posar Wikipedia.
Aquest és el canvi, perquè la gent ja no vol llegir la Wikipedia, i això ens tira la línia de flotació per, si no tens lectors, no tens un model financer que et permeti pagar els servidors i tampoc tens possibles editors.
Una cosa, Àlex, jo estic amb el tema aquest de la gent no vol llegir. Jo crec que el que passa no és que no llegim, sinó és no llegim durant extensions llargues de text. En canvi, el que sí que ens hem tornat tots molt bons és en escanejar documents i buscar informació.
Bueno, Marc, per això mateix, en la línia del que deia l'Àlex, a Google no et posa Wikipedia primer, moltes vegades, però sí que et posa quasi sempre al costat l'Infobox, que dibuixen ells, que treuen la informació de Wikipedia. I molta gent mirant Infobox ja té les 4 dades bàsiques i ja en fa prou, i ja no anirà a Wikipedia. De manera que Google capitalitza sobre el que ha fet Wikipedia, però no hi accedeixes directament. No?
Aquí hi ha un problema greu.
I també, la línia del que deia l'Àlex, una anècdota molt ràpida que ens va passar en el curs on soc professor Sade i que convido l'Àlex cada any, cada semestre, que és un curs amb alumnes molt preparats, alumnes top de les principals facultats del món, del millor, i recordo en una edició un alumne li va dir a l'Àlex, escolta, per què no... L'Àlex explicava que la majoria de lectors de Wikipedia no passen del segon o tercer paràgraf, no? Que més enllà d'això no llegeixen. I un va dir, heu pensat en lloc de posar text a posar-hi un vídeo com YouTube amb els articles?
I qui grava aquest vídeo? Com s'ha dit? I com es corregeix?
Sí, òbviament no era conscient del que implica tècnicament, però l'important no és la complexitat tècnica, l'important és el raonament que hi ha a fons.
Yeah.
Tu poses un vídeo 5 minuts que me'l miraré. Fes-me llegir 5 minuts de text i no me'l llegiré.
Una cosa, Josep, una de les coses que has dit abans, has parlat de l'infobox aquest que posa Google al motor de cerca, i jo trobo que és un problema, perquè, per exemple, si jo sóc usuari o contribuïdor de Wikipedia, que en alguns articles en els que he contribuït i tal, em sembla molt bé, perquè entenc que és un projecte que l'important és fer difusió d'informació, però jo, per exemple, tinc uns quants blogs en els que publico informació sobre temes de loteria o de fer guitarres i això. Llavors, si jo busco una informació determinada, una longitud d'escala, un calibre de corda, una cosa determinada, i està posada en la meva web i Google ho posa allà sense enviar-me el tràfic a mi, m'està putejant. Llavors,
aquest és
a més a més és un contingut que m'he currat jo i que Google m'ha fet l'scrapping.
Fins a puta. Diaris de tota la vida amb el Google News.
Exacte.
Però nosaltres ho fem de manera voluntària, Wikidata ja existeix per això. Per mi és el registre, és el format el que està canviant. Per exemple, per què està servint la Wikipedia? Perquè creadors de contingut facin fils a Twitter. El nostre... O per fer YouTube. Si tu mires, dius, qui és la teva competència? La meva competència, amb tot el carinyo, que jo també me'l miro, és el Jaime Altozano, aquell que fa vídeos sobre com estudiar música i coses d'aquestes. Perquè agafa un contingut que pot ser ben bé un article a Wikipedia, explicar un tema de música, i ho explica amb un registre contemporani.
Clar, en modernitza el format, ¿vale? Que és un dels problemes...
Fa molta cosa i posa una gràcia personal, té capacitat d'explicar històries que no hi ha les històries no estan explicades com a tals, a més es fica la música.
Estem donant una informació enriquida. O sigui, la Wikipedia és molt més escèptica, és text, no sé quant, és una síntesi amb un format enciclopèdic, i és el concepte el que per mi es pot qüestionar quan hi ha un canvi social cap a l'audiovisual tan gran. Ja existia l'audiovisual molt potent fa 20 anys. El tema és que aquesta acceleració i el consum mòbil fa que bueno, que estem reduint el temps de lectura, i Wikipedia, una de les coses que té, que això, com deia el Josep, permet llegir en diagonal, i això i el concepte aquest de l'enllaç, de l'hipervincle, que per mi és un dels grans reptes de la internet contemporània, és com va desapareixent progressivament l'hipervincle, sí. I això, en les plataformes, no t'ho dona, no, perquè el senyor Altozano o qualsevol creador de continguts de YouTube, que me'ls miro, i els aprecio, però és lineal. O sigui, estàs canviant el format, et dona una de les coses bones, que és enriquir el registre, però no em deixa llegir de manera diagonal o no em deixa aquesta profunditat.
Però és que és un tema de biohacking, o sigui, amb un vídeo aquest ben fet de YouTube o fins i tot un podcast ben fet, no que mossega la poma, al final el que es fa és es busca una història, s'ataca directament als arquetips que capturen la nostra atenció, diguéssim, des de fot 3.000 anys quan estàvem al voltant del foc i ens explicaven històries, que al final és això el que ens agrada. Per això tenen tant de... Veure, tu t'agafes, et mires una xarlatet, una xerrada TED sobre neurologia i no saps per què collons i t'expliquen la història de el viatge de l'heroi i dius, però si aquesta senyora em donarà dades sobre neurologia, doncs no, ha de començar explicant-te la història de l'heroi, perquè si no t'explica el viatge de l'heroi no li fots ni puto cas. I totes les xarles TED agafen i t'estan explicant alguna història arquetípica, tot és a partir del Campbell i ja està. Llavors, busquen això. En canvi, Wikipedia és una font d'informació que puguem escanejar, és com una puta base de dades documental i està bé, però d'alguna manera el que estem fent és desenvolupar l'habilitat en moltíssims creadors de contingut per explicar-nos coses com si ens les expliquessin al voltant del foc.
Però el repte que té és que hi ha tota una generació, jo vinc d'una generació d'internet de prèvia on hi havia el concepte de col·laboració, no era necessàriament monetitzat o monetitzable, era compartir-se pel bé de la humanitat, per dir-ho així. Ara ha sortit una nova generació d'internet o com està internet més contemporani. Tu mires a Twitch per dir alguna cosa i una de les coses bàsiques és fer créixer una comunitat per monetitzar-les. Forma part de l'ecosistema mateix.
Sí, sí.
O sigui, no és un tema de jo...
O ser youtuber per poder marxar a Andorra.
Benvingut al
futur. Sí, sí.
Molt ben pagat, a més.
Sí, sí, que no tothom triomfa, perquè jo crec que... Són models d'idees diferents, i model de negoci. De totes maneres, per acabar-ho d'aclarir, i ja hem vist una mica, diguéssim, l'essència de la Wikipedia i, diguéssim, aquella essència que no hauria de perdre per molt que es transformi. De totes maneres, com evoluciona la Wikipedia? Qui decideix? Com es decideix? Hi ha comitès? I si hi ha comitès, què estan decidint?
Cada comunitat lingüística és sobirana. Val? Tu pots decidir no només sobre el contingut, sinó sobre la normativa, admissibilitat, formats, registres, si vols tenir una taula a l'esquerra i una a la dreta. Es nota que falten dissenyadors gràfics, ho podeu veure dins de la comunitat, per dir-ho així, però cada comunitat lingüística és sobirana. I llavors hi ha
els capítols... Sobirana fins al punt de decidir s'ha acabat el text i tot el que fem a partir d'ara és vídeo? Això no.
Sí.
Sí, fins i tot aquest nivell. Per exemple, et poso un exemple.
Tot.
Ah, de fet, no sabia això.
Si pots posar el que vulguis. Si la comunitat així ho decideix, poses Madrid és la capital d'Espanya i a partir d'allà poses un vídeo que la comunitat decideixi
i
que ho
explica. I publicitat, fins i tot, es pot monetitzar?
No, publicitat no. Va. De fet, això és la història del 2003-2004 quan em va fer l'anunci de Ford. Però sí que ho podríem fer, o sigui, sí que hi ha hagut alguns intents de dir, m'agafo em baixo la Wikipedia en persa i faig un fork i li poso anuncis i ja està, però si no tens la comunitat no tens la capacitat d'actualització i no tens
acabar cadàver amb res.
Sí, però es fan i hi ha bots que ho fan de manera freqüent, per dir-ho d'alguna manera. El tema és la comunitat, o sigui, el potencial, el poder del projecte és la comunitat, i si tornem a això que estava dient al principi del canvi d'hàbits audiovisuals, el que fa és que fa molt difícil una regeneració comunitària. Per això deia el tema de la tercera edat. Quan tu tens una posició de poder sènior perquè has representat un estàndard dins la teva generació i l'eminentment posterior, no, però la que ve després ja no et té com a referent, perquè té uns altres hàbits, té uns altres sistemes de connexió i no et té com una aspiració. Entens? Tu el que tens és un altre sistema de consum de la informació amb uns altres referents i uns altres cànons i uns altres registres. I per mi aquest és el repte. I com es gestiona a nivell comunitari? Jo crec que estem en un punt una mica naïf a nivell comunitat tenim una estratègia 2030 que, en la qual he sigut bastant crític, perquè el que bàsicament he volgut fer és una estratègia una mica Benetton d'entendre el multiculturalisme d'una forma bonista, per dir-ho així, i no hem sigut prou valents per afrontar els reptes reals que té el projecte, que és, si Google et vampiritza realment la caixa de coneixement i et posa baix, quin model de negoci tens per mantenir el projecte? Com pots mantenir el projecte quan baixin les visites? Com pots mantenir el projecte quan no hi hagi tants editors com tens ara perquè la mitjana d'edat puja i no hi ha renovació per baix?
Com atreus els editors joves?
Hi ha un dels grans pensadors, que és el Dani Brandevich, que és el fundador de Wikidata, que el que ell proposa és una cosa que es diu Abstract Wikipedia, que és fer servir processament del llenguatge natural, Wikidata i pàgines prèvies de Wikipedia per fer una Wikipedia semi-artificial. O sigui, que et presenti articles o et faci plantilles d'articles afavorint el multilingüisme en diversitat de llengües, però i que serveixin com a plantilles perquè els wikipedistes acabin de polir els articles que considerin necessaris. És fer un híbrid entre l'edició voluntària i donar-li molt més protagonisme a l'edició dels robots.
Si realment el machine learning es pot aplicar bé a Wikipedia, jo crec que el que hauria de permetre a Wikipedia és respondre preguntes. O sigui, que de fet és el que intentem utilitzar Google, intentem la gent fica preguntes a Google. Mm. O sigui, l'entrada que em visiten més en el meu blog de guitarres és quin calibre de quines cordes li foto a la meva guitarra. I d'alguna manera ho has sabut explicar bé i surto a primera posició de Google. L'altre dia m'ho deia un oient, diu, mira, he preguntat això a Google, m'ha sortit el teu blog. Però és buscar preguntes, quina és la si a partir de tot el corpus de coneixement que hi ha dintre Wikipedia podem aconseguir algun GP3 o alguna cosa que la gent fent-li preguntes et pogués agafar i dir, mira, aquesta és l'explicació, i a més aquesta explicació adaptar-la a les teves intencions, al teu nivell cultural, al teu nivell de llenguatge.
La Wikipedia està inclosa en tots els processos d'aprenentatge de llenguatge, d'aquestes màquines i coses aquestes que sabeu vosaltres molt més que jo. El problema, que el repte per mi del projecte és, que és un dels debats que hi ha, és, per exemple, si cobres per grans usos d'APIs, el rotllo, hosti, podem cobrar-li un fee, nosaltres som a llicència lliure, però si tens a Google que t'està fent 50.000 consultes al teu API cada segons, podríem cobrar un fee a les grans per fer sostenible el projecte. S'ha fet un endowment, també, s'ha fet un fons d'inversió d'aquells de dir perquè el projecte segueixi per futures generacions. A mi jo crec que el projecte, o sigui, el concepte aquest de visites web, no el necessitem. No, si el contingut arriba a la gent, sigui per interfícies de veu, via un altre robot o via webs de tercers, jo crec que no és tan important. El problema és, davant d'això, com creixes i com mantens una comunitat d'editors. Perquè si no, el que fas és que, si ho pots mirar, tu vas a les pàgines de música popular i els editors s'acaben amb Manel i els Amics de les Arts. Tots els grups de música contemporània en català que hi ha ara ja no en tenen tants o no estan tan actualitzats. Perquè l'edat, per edat ja deixen canviant els interessos i aquests són els biaixos que...
Potser és que els guardes urbanos no deixen entrar perquè no són prou rellevants, com un podcast
també,
que jo...
També, perquè tu el que consideres rellevant en 20 anys ja no és el que consideres rellevant en 40. Per això és el concepte aquest de tercera edat que a mi m'agrada tant és tu abans no tenies res a perdre i sí, tothom és benvingut i anem arrelant i ara som europeus sèniors que volem posar fronteres i volem dificultar l'entrada a la Wikipedia perquè no me la toquin, perquè jo tinc uns serveis i uns drets adquirits i un estatus de coneixement i de qualitat dels articles que si tanco per baix mantinc aquesta qualitat, perquè ara tolerem molt menys els articles mal fets.
Però abans et posaven una enganxina, abans hi havia una enganxina que posa aquest article no compleix amb els criteris de qualitat de Wikipedia i ja està, i queda clar davant i ho pot veure tothom. Aquest article s'ha de millorar, en saps una mica, millora'l. No, cuidado, no t'ho creguis tot el que diu perquè no està verificat, ja està. No hi havia manies, ara potser és això, us l'agafeu un paper de fumar.
Àlex, en què influeix el número de clics o el número de visites en Wikipedia? És a dir, abans no parlaves de que, hosti, que podem sortir més avall, o sigui, a la Wikipedia què li importa, que els usuaris fagin més clics o més visites o que no? En què influeix?
Hi ha una part,
publicitat, influeix...
Per la part de fanraising, no tenim publicitat, hi ha una part de fanraising de quan es fan campanyes, simplement si no entren al web no veuen el banner, si no veuen el banner no poden pagar, però això seria un problema molt reduït. A nosaltres tenim, per exemple, en la comunitat en català, tenim només el 3% de visites de l'Estat, quan per massa demogràfica haurien de tenir entre el 18 i el 20. Val? Llavors, clar, això hi ha una part de dir, hosti, per què estic fent tota aquesta feina? És un voluntariat, ho estic fent per la meva llengua, perquè ho llegeixin els robots, els estudiants i no sé quantos, però també hi ha una part d'utilitat, de dir, si no ho està mirant ningú, ho deixo fer. Jo me'n recordo un amic, l'Amador, que feia uns quadres, feia uns articles sobre retaules barrocs i no sé quantos, superbons i superextensos, i un dia va veure que tenia dos visites, que una era l'Spider i l'altra era ell, i ho va deixar de fer. Saps? O sigui, vale. Jo crec que és una mica de... El tema de les visites és més pel manteniment de la pròpia comunitat i per entrar noves generacions i nous membres de la comunitat. Més que per... O sigui, si estigués
solucionat el tema... És a dir, que influeix els humans que creen el contingut, de... però no a la... Vale.
Mm-hmm. Clar.
Vale. Sí, clar, si no, el teu article no te'l mira ningú, penses la propera vegada no foto res. Que aquest és l'altre problema. I que no tens la dosi en vena com tenen els del TikTok, saps?
I ara som amb els likes. Però s'ha de celebrar, o sigui, el 20è aniversari és per celebrar, per mi és una de les grans fites de la humanitat, o sigui, i dic de la història de la humanitat, sí, és a dir, hosti, tota la humanitat s'ha posat d'acord per fer això i hem aconseguit fer tot això, i precisament perquè volem continuar fent-ho, hem de pensar i hem de dir les veritats del projecte, però soc molt, molt positiu amb tot el contingut que s'ha fet ara, i en particular en la comunitat catalana, òbviament.
Veus possible, veus factible que es transformi prou la Wikipedia, no sé si suposo que mantenint òbviament les seves essències, perquè continuï sent un referent en els propers anys. Parlo molt per la gent de noves generacions, de gent més jove. Que...
El meu vareta màgica de Wikipedista cunyau, per dir-ho així, hi ha una part que és les generacions antigues, els més savis de la comunitat, ni tan sols accepten encara l'editor visual, fan servir l'editor de codi. Val? Ja. Els editors mitjos...
Sí, com els homes de veritat.
Sí, ho dic de veritat. Si mires l'anàlisi d'usos encara...
A més, el llenguatge MediaWiki de Wiki està molt bé.
Sí, però bueno. Llavors, jo crec que les noves generacions no tindran tantes recances en la interacció amb bots. O sigui, si jo tinc un... I, per exemple, hi ha wikipedistes més puristes que ni tan sols els agrada la traducció assistida. Que hi ha un sistema de traducció assistida que tradueix l'article i després tu el retoques. No, és que això és fer trampes. Jo crec que El futur del projecte està en noves generacions interactuant d'una manera més oberta amb robots. O sigui que la feina del bot sigui per interpretació del llenguatge natural que et pretradueixi articles i tu després els retoquis. Igual que acceptem articles, el que deies, amb l'etiqueta d'esborrany o de no compleix els límits, incorporar molt més l'automatització de processos perquè els wikipedistes, tant els que quedin com noves generacions, puguin fer aportacions de qualitat i no haguin d'estar fent tasques de manteniment que no aporten valor humà, per dir-ho així. I amb això sí que jo penso que els... Amb aquí soc optimista. Potser no tant en llengües grans o postimperialistes, per dir-ho així, però sí en llengües petites, que veuen que és l'única manera de créixer.
Sí, de treure la feina de manteniment de sobre per entendre'ns i anar a crear realment nou contingut, que clarament és per tots, jo penso, qualsevol persona que tingui un interès participatiu en la comunitat, és el pol més atractiu.
Sí. Aquí, Àlex, pot ser un exemple, seguia que Wikipedia en Cebuano, no?
Sí.
En terme de vot.
O en Guarai, sí, hi ha unes quantes... però aquestes han sigut... Per mi aquests són early examples, allò, exemples previs de botopèdies, que se li diuen, que han agafat aquesta idea i l'han explotat massa fent articles d'una línia, perquè s'han fixat en el KPI de dir, hosti, vull ser la Wikipedia amb més articles. Llavors el que feien era fer articles d'una línia amb tots els... la geografia del planeta. Aquest és el riu de la Xina, aquest és un riu de la Xina, aquest és un riu de la Xina. Clar, pots fer 5.000 articles amb un bot en dos segons, per dir-ho així.
Només amb llavors... el riu de Xina. Sí.
Bueno, però aquí és... Necessites aquest contingut en la teva llengua o per què serveix? Ells han fet servir aquesta estratègia, però en el fons, per mi, és anar cap a un model híbrid, on això sigui pràctic. I potser l'article realment es genera quan algú fa la cerca. O sigui, quan el Ludo faci una cerca d'un riu de la Xina, perquè és l'única persona que buscarà a Google, el bot de Wikipedia que veu que no està en català et farà una traducció amb el contingut i amb el GP4, GPT-5 que hi hagi en el moment, i serà molt similar. I potser això li arriba a un humà de rotllo, ei, hi ha consulta sobre aquest tema, retoca l'article perquè està anant un... I aquest tipus d'interacció és cap on jo penso que hauria d'anar o on podria anar el projecte.
No sé, hi ha molts trequis, molts oients de Mossèn el Bomba que són trequis, llavors revisant, tornant a veure episodis de l'Star Trek La Nova Generació, és molt interessant perquè com que no tenien la capacitat de posar grans interfícies d'ordinador i ensenyar-nos com tocaven coses tipus Minority Report, van tindre que fer servir la imaginació i dir parlarem amb l'ordinador, i llavors hi ha molts episodis en els que es veu que sigui el LaForge que està intentant descobrir alguna cosa o fer alguna cosa i li va fent preguntes a l'ordinador, diu, o barreja'm això, i bàsicament el que li està dient, aplica un model estadístic aquí o correlaciona amb això, fes-me una cerca per això, selecciona'm els 10 millors, correlaciona amb aquesta altra cosa, fas una pregunta determinada. Moltes vegades a l'ordinador sempre li diu enable to comply, que a més és la veu de l'ordinador, la dona del Gene Roddenberry, però és sense haver vist el que ens ve a sobre, jo crec que és potser la representació més interessant del que pot semblar la nostra feina d'aquí 5-10 anys, de poder estar tenint aquesta conversació. I a més és una cosa que afecta també a les estructures de les oficines. Però si tu estàs en una oficina, compartint una oficina amb 10 persones, no pots estar fent aquest tipus de coses.
Digue'm això, digue'm l'altre.
O anar a la biblioteca o un lloc d'aquests. És més, potser estàs fent-ho més passejant pel camp i potser tens una pantalla de tablet on et van arribant les coses, però no... És a dir,
has de fer com el Duolingo, que et diu ara no puedo hablar.
Exacte, és exactament això. Sí. És exactament això, estàs en un moment determinat amb el Duolingo i estàs envoltat de gent, ara no puc posar-me a intentar pronunciar malament en francès.
De fet, Ludo, això que dius, és una mica la línia que ha seguit Microsoft en Cortana. És a dir, mentre que Siri, per raons evidents del que fa Apple, no? Que són productes de consum, o Alexa o Google s'han dedicat a tenir les interfícies de veu, bueno, Google és una mica diferent, però a tenir-les més enfocades a consumidor, Microsoft va passar de buscar qui fes altaveus ni a fer-ne ells, es va dedicar a picar Cortana a temes més empresarials. I així, per exemple, una característica poc coneguda és que tu a Excel o Power BI li pots fer preguntes sobre les teves dades i ell t'intenta muntar la consulta i la visualització necessària per respondre't. I ho pots anar refinant. I això ho pots fer per escrit o parlant. És poc conegut. Sí, Cortana, a part d'utilitzar Windows, és una xorrada. És un exemple tonto. Però on s'han centrat especialment a fer això que tu dius, a poder donar una interfície a llenguatge natural parlat a fer consultes i relacions amb les dades que tenen presa sota.
Google també ha fet alguna cosa similar, Josep.
Sí, però... més tard.
De fet, Siri també ho has d'activar manualment, no és una cosa que vingui per defecte.
Sí, però fixa't, el que vull dir és que el foco que han tingut, el foco de Siri ha sigut molt de consum, sí, lògicament. Sí. El foco de Google, com sempre, és no en tinc i toco tot i després aniré matant un seu producte o un altre.
Tiro coses a la paret a veure què cau.
Coses d'aquestes, no? I Microsoft s'ha enfocat en aquí, a dir, no competirem en consum perquè no en sabem, sí. Perquè és veritat, no saben fer productes de consum i no poden competir amb Apple allà. Anem a enfocar-ho en aquest tipus de...
De fet, és un setting d'accessibilitat, això que et dic, de Siri.
Algú hi va dir que seria una bona idea treure un iPod de color marró. Només volia fer-vos pensar penseu en quantes hores hem dedicat nosaltres sis a aprendre formalismes de llenguatges per fer consultes. Aprenent SQL, aprenent MediaWiki, aprenent C++, aprenent Ensemblador, o l'Excel mateix.
I a pesar d'això, Marc, encara no sabem comptar fins a 6, perquè som 5.
Sí, som
exacte,
5.
És el que anava a dir, que som 5.
Som 5. Ah, jo pensava, no, em comptava jo.
No li has consultat el Riverside?
No, pensava que no hi havia jo.
He comptat 3 cops. Som 6? Som 5? Som 5?
És dir, que aquest tio tan guapo sóc jo, no pot ser.
Està al...
Pensava que no m'he sumat un.
Com estem?
Bueno, escolteu, hem d'avançar.
Àlex, sí que són 100.
I per avançar, Àlex...
Tens raó.
Sí,
queda alguna cosa més en el tinter, Àlex, aprofitant que et tenim aquí, que vulguis...
Sí.
Per tancar, per posar el colofó a... Hi ha alguna cosa més sobre futur de la Wikipedia que vulguis afegir?
No, jo crec que més o menys ha sortit tot. És per mi és com a que aquest canvi pot afectar altres models de negoci, que el següent, nosaltres, la Wikipedia pot ser el primer, però el següent és el periodisme.
Sí.
El periodisme té molt malament.
Quin valor?
El periodisme té molt malament perquè les fonts...
La informació, com a dins d'un ecosistema informatiu. I aquí és el que... Aquí és un repte tant com a consumidor, que aquest estàs acostumant a consumir, però és... Per mi, els reptes són qui t'aporta el criteri en, una, en un moment d'infoxicació, qui t'aporta el criteri, qui jerarquitza la informació, saps? I com la fas editable, com la fas... O sigui, més que la Viquipèdia com a tal, és què ens pot ensenyar la Viquipèdia, els problemes que té la societat, que això afecta per mi dos grans escenaris, que són, un, com aprenem, o sigui, repensar la universitat, que s'enfronta uns problemes similars als que hem dit de la Viquipèdia, i un altre és com consumir informació, o sigui, la part del periodisme. I aquí serien les derivades de les quals podem aprendre des d'un entorn econòmic a un model econòmic com pot ser el periodisme i el món universitari.
Saps què li trobo faltar en la Viquipèdia? De fet, pràcticament tota font d'informació avui en dia és l'interval de confiança. És a dir, moltes vegades agafem aquesta informació i jo el puc deixar anar per mossegar la poma o el que sigui, però dius, fins a quin punt aquesta informació que estàs fent servir és creïble? I això no ho tenim, és a dir, a internet hi ha la informació i pots tindre el PageRank, pots tindre les cites, però clar, qui agafa un article de Wikipedia i es mira les 54 cites i les valida totes, i sobretot la de vegades que fas clic i són links trencats o articles que no trobaràs...
No cal fer-ho, aquesta és la idea, com confiem amb un canal d'informació, i això és més necessari que mai. I aquí és on es pagarà. Jo crec que aquí hi ha el model de negoci, perquè com que el temps és l'única cosa escassa, jo delego la meva gestió de la informació tecnològica amb vosaltres, llavors jo us escolto un cop a la setmana, saps? I perquè jo sé que vosaltres us heu mirat, i aquesta feina, que és la clàssica del periodisme i del mestre, la funció del mestre i del divulgador, és més necessària que mai, perquè s'ha de qüestionar el canal únic base del que em ve amb el feed, és allò del pujo el feed d'informatiu de la meva xarxa social o canal de referència.
És exactament el que posa el meu article estrella aquest de quines cordes li poso. Dic, jo en el taller, quan porto una guitarra, poso aquestes al taller. Ah, vale, doncs si aquest té un taller i arregla guitarres i posa aquestes cordes, doncs potser sap quines cordes han de posar i d'això. I a més hi ha el link d'afiliats, o sigui que...
Molt bé, nois, doncs Àlex, moltes gràcies. Queden pocs minuts perquè marxis, o tu mateix quan hagis de saltar. Anem corrents cap a la part de contacte i intentarem fer una mica de resum després de les notícies breus de la setmana.
O no tan breus.
O no tan breus.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, senyors, doncs a la part de contacte, molt ràpid aquesta setmana... Un nou mecenes, un nou mecenes. Vale?
I no
cada
parem,
setmana,
No parem.
Cada setmana un de nou. Recordeu la setmana passada que ja hem d'arribar a final de temporada,
això
o a final d'any, és igual, eh? Amb 100 mecenes. Doncs pues ja tenim un altre més. En Josep Maria Gubau. Vale? Doncs moltes gràcies, Josep Maria, per ser un nou mes mecenes del grup. No? Ja estarem amb 76, una cosa així, 74, no recordo. I anem camí cap a aquests 100 mecenes. Cosa que, doncs, que estem supercontents. Doncs això, gràcies a tots, gràcies també als que continueu a recordar-vos d'entrar primer a mossegalapoma.cat i d'allà saltar afiliats, que us dona pas a una pàgina d'Amazon perquè pugueu fer les compres, allà busqueu els articles i els compreu amb afiliats, que és l'altra font d'ingressos que tenim. Anem directament a la segona part de notícies, si us sembla, i la primera és... Bueno, posarem una musiqueta,
no?
Anem a posar una musiqueta. Anem a posar una musiqueta, Magma. Sí.
There once was a stock that put to sea. The name of the stock was GME. The price blew up and the shorts dipped down. Hold my bully boys, hold. Soon may the Tendy Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go. She had not been 2 weeks from shore when Ryan Cohen joined the board. The captain called all hands and swore he'd take his shares and hold. Soon may the Tendy Man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go.
Bueno, musiqueta és molt divertida. Bueno, va, doncs sí. Això fa referència, si vols, si vols sentir el text que estàvem parlant, els de la musiqueta, que és una cançó tradicional. És irlandesa o és marinera en general?
No, no sé si és irlandesa o escocesa, és com una cançó germana del Drunken Sailor.
Sí, sí, sí.
És com el Drunken Sailor, com tu em deies abans, si es va popularitzar perquè ho van cantar una colla per TikTok.
Ho va fer un nano a TikTok amb una veu, amb un accent escocès, precisament.
Impressionant.
Tomàs, que tens TikTok, potser, i no ens ho has dit.
Amb un tambor...
TikTok, me'l vaig treure per seguir la gent que fa lo de la NFL, el nostre amic, sí? Raúl Arribas, que per cert, avui algú l'ha comparat, diu, ha sigut el Tàfol Nebot, diu, soc l'únic que pensa que en Raúl Arribas i el Marc Giró són bessons? Vale? El Marc Giró és aquest que són els de tres. I jo li contesto, jo li responc. Sí, sí, sí. Pobre. Jo li contesto. Diu, per favor, on vas a parar? En Raúl té molta més classe, és molt més aristocràtic. Que quedi clar, que quedi clar. Vull dir, defensant el Raúl a tope, i ho dic perquè avui ni ell ni en Rai, que també saben del tema que anem a parlar,
que és el d'aquell... Sí, som els que hem estat parlant de GameStop aquesta setmana en el grup de coordinació.
Exacte, i hem estat parlant molt internament, sí. Doncs ells dos haguessin pogut aportar, jo crec que els seus punts de vista interessants, però no hem tingut temps. Jo no sé qui de vosaltres, però jo reconec que soc super neòfit.
Voleu que us expliqui o ho expliqui en Josep?
Qui vulgueu de vosaltres...
Expliqueu el que és un curt.
Primer, ens pots explicar el que és, com funciona el tema de la inversió a la baixa? Això que en diuen els shorts.
Curs.
Bueno, la traducció correcta seguia del que han fet és un curt al descobert. Un short és vendre, directament. Short és vendre. Simplement. Clar, quan tu vens algo és perquè creus que ja no guanyarà més. O que baixarà. Però short és vendre. El que feien aquí són opcions de venda futur. És a dir, venien, et dic, jo vendré aquesta guitarra, Marc, que va al 1.000, te la venc per 1.500, o que va al 2.000, te la venc per 1.500, i tu dius, la puta mare. Però te la venc la setmana que ve. No? Això és una part del joc. Te la venc la setmana que ve, és una opció. No?
I aquesta opció de compra, tu m'has de pagar per tindre aquesta opció de compra... I, a més, si no me la vens la setmana que ve, hi ha uns interessos.
No, o sigui, jo te dic que te la vendré la setmana que ve i m'obligo a vendre-te-la. Punt. M'obligo a que la setmana que ve te la venguen aquest preu.
Però l'opció a fer aquesta venda d'entrada...
No la pagues.
Però pagues uns interessos.
No té per què. No. Tu paga, bueno, pots pagar comissions per col·locar les opcions o no. Per exemple, en el cas de ja no em surt el nom. Bueno, d'una de les plataformes més conegudes...
Robinhood,
gràcies. No pagues per fer això. O en el cas
no, però Robinhood, per reservar la... per garantir la transacció, sí que... Bueno, de fet, aquestes empreses intermediàries... Sí, exacte. Compren a compte, ¿vale? Perquè després no els pillin els dits. I, per tant, han de posar damunt de la taula unes garanties, que això és un altre tema, eh? Però va en sincronia amb això que estàveu explicant de comprar a curt, ¿vale?
Sí, bàsicament el tema és... Jo et dic que et vendré aquest actiu que va al 2.000, te'l vendré per 1.500 la setmana que ve, o més que ve, o quan sigui. I tu dius, de puta mare, m'interessa, no? Perquè és més barat. Però la trampa és que te'l venc més tard. Què vol dir? Que jo estic apostant a que baixarà. O sigui, quan es diu aposten en contra, no és una aposta en el sentit de bingo, però si jo estic disposat a vendre per sota el preu que té avui, és que crec que baixarà.
Però què aquestes passa? Apostes es compren i es venen, també. És el mercat de futurs.
Es poden comprar i vendre. Què passa? Que aquí el tema és que és el descobert. És a dir, que la guitarra que t'estic venent per 1.500 i que val 2.000, a més és que no la tinc. Ja tens Tomàs.
I l'hauràs de comprar el dia que l'hagis de posar, vendre en el marc.
Sí, sí. Si no la tinc i en Marc exerceix l'opció aquesta, jo l'hauré de vendre.
Per tant, has de pagar interessos.
I com que n'ha de costat, m'he compromès a tu, Tomàs, a que te comprava, te l'hauré de comprar. Però tu t'he dit que te compraré el preu cotitzat d'aquell moment. Què passa aquí? Que la trampa...
Que si pujo...
Això què és? Com que jo confio que baixarà, confio que te la podria comprar a tu per 1.000, vendria en Marc per 1.500...
I hauràs guanyat 500.
Jo hauré guanyat aquí, no? Aquesta és la història. Què ha passat? Que hi ha hagut un grup de gent a través de Reddit que des de molts mesos enrere, va començar el febrer o març, s'han anat posant d'acord per dir anem a fer pujar el preu de certes accions que estan molt baixes, i GameStop va ser una, no? Va ser la primera. Per què? Perquè hi ha fons d'inversió en la meva opinió, de l'escassa moralitat, que es dediquen única i exclusivament, quasi bé, a aquest tipus de jocs, apostar en contra de... I pot ser en contra d'accions o pot ser en contra de països.
La idea és que venia, una cíclicament aquesta empresa, el GameStop, cada vegada que feia una presentació dels seus resultats del trimestre, del quartil, agafaven i l'acció baixava. I aquests hi estaven esperant aquesta baixada i ja tenien preparat el short. Llavors, el que passa és que el short es pot, amb un terminal de Bloomberg, tu pots saber com estan les posicions de short sobre un determinat valor.
Un terminal de Bloomberg,
perquè és un dels que és el més popular. Perdona, el que passava és que van detectar que hi havia el 140% de les accions disponibles estaven escurçades. És a dir, s'estaven venent a la baixa més accions de les que existien. Amb la qual cosa, el que passa és que quan uns venedors, algú que ha fet aquestes opcions a la venda a la baixa, han de comprar, el que passa de vegades és el que en diuen tècnicament a l'squeeze, l'apretón, és com si els agafa la cagalera, a l'squeeze, a l'apretón aquest, que bàsicament el que diuen és que tens que comprar sí o sí, i com que tens que comprar sí o sí, el preu que sigui, el preu puja.
No és cagalera,
Compres o pagues els interessos, com deia abans.
No és ben bé aquest el tema. El tema de que comprin, que es vagin obrats a comprar, i potser anem un pas enrere que m'ho explica. Es van posar, o sigui, hi ha fotos que es dediquen a especular d'aquesta manera. Això és contrari a la raó de ser de la borsa. La borsa, quan neix fa 500 anys, neix per juntar diners en projectes empresarials arriscats, però per fer-los possibles, no perquè s'enfonsin. Per tant, apostar en contra és totalment contrari a la generació de valor per la societat.
Totalment d'acord.
I això hi ha gent que no li sembla bé. De fet, aquest tipus d'operacions als Estats Units es permeten, però a Europa estan prohibides. A molts països estan prohibits. A molts països està prohibit això. França, aleshores, van dir, anem a donar per sac... quasi tota Europa. Anem a donar
no va ser el Soros que va agafar i va fer una operació d'aquestes per enfonsar la lliura esterlina?
Hi ha un altre tema, Hi ha un altre tema.
En aquí, fixa't què passa. Quan tu inverteixes en borsa, diguéssim, en el sentit que té, vaig a comprar accions d'Apple perquè m'assembla que anirà bé, que és una bona companyia i anirà bé, que és normal, no? Invertir en alguna cosa que creus que pot anar bé, i òbviament és un risc, i la teva pèrdua és limitada. Si tu inverteixes 10.000 euros en Apple, i el màxim que pots perdre és 10.000.
10.000 euros.
Però, el 100% de la inversió.
Però el guany potencial és infinit, perquè pot anar creixent,
cap amunt.
I a còpia d'anys o segles o que sigui, creixer molt. Molt bé. Quan tu el que estàs fent és jugar a la baixa, passa just al revés. Com que jo m'he compromès a que hi compraré en Tomàs, i que et ven... a no sé quin preu, però sí que sé quin preu vendré a tu, Marc, que és els 1.500 que té que vendria a guitarra, no? El meu guany és limitat. El meu guany és totalment limitat. I guanyaré com a màxim, si valgués 0,01 l'acció en aquell moment, o la guitarra, pues hi guanyaria 1.499,99, perquè tu me'n pagaràs 1.500, que és el que t'he dit. Però la meva pèrdua és il·limitada, perquè si en lloc de caure a un dòlar la guitarra, val 10.000 milions de dòlars perquè no sé què, no? Perquè resulta que en Jimi Hendrix la va mossegar, aleshores hi perdré molts diners. Per tant, quan tu jugues a curt, curt descobert, el que passa és que la pèrdua és il·limitada. Per això, quan comença a pujar una acció sobre que tens moltes posicions així, has de comprar. Perquè quan més puja, més car pagaràs quan hagis de vendre, sobretot si el teu curt expira aviat.
Però
si el teu curt caduca aviat.
I el problema és que quan hi ha molta gent que està en una posició semblant,
ningú es vol quedar l'últim.
Tothom compra i fan pujar l'acció, a més a més.
I com que compren, la fan pujar més encara. I com que es permet fer-ho independentment del número d'accions que hi hagi en el mercat, ningú vol ser l'últim de la festa, perquè l'últim que arriba ja sabem què passa, no? Que
paga la festa.
Aleshores, aquí el que van fer va ser, diguem, quines empreses estan cotitzades de manera que siguin empreses que el fonamental és l'anàlisi de veritat, balanços, qui hi ha darrere, què fan, no tingui sentit. GameStop és una empresa que es dedica al lloguer i a venda de videojocs físics en DVD, és com Blockbuster. Mm-hmm. Per tant, home, molt de futur aparentment no té, perquè a més no s'han reinventat.
També té un contracte amb Microsoft de distribució important de la nova Xbox. Això també és.
Sí, però la major part de venda d'Xbox es fa directament Microsoft Online, per tant... Aleshores, és una empresa que els fonamentals no són bons, que té un endeutament altíssim, i a més, que té un float, és a dir, un número d'accions disponibles, ofertades per vendre ara, relativament petit. I al mateix temps té moltes posicions de curt o descobert, moltes apostes a baixa. Que hi ha molta gent que està apostant a què baixarà, que té contractes obligats per vendre, i resulta que hi ha poques accions per comprar en el mercat lliurement. És a dir, que quasi totes les accions estan en aquest joc. Pues és fàcil donar-los pel sac. I això és el que va passar.
Però que... no només això, sinó que quan comencen a pujar les accions... un dels hedge fund managers, un fill de puta d'aquests que té milers de milions...
Melvin Capital.
Doncs el tio que porta això es agafa i fa un vídeo explicant per què aquesta acció té que baixar. Uh-huh. I llavors què passa? Que aquest vídeo es converteix en meme i el terme GameStop o GMA Hold es converteix en un meme, tot internet comença a parlar-ne, i llavors gent que ja no està en el fòrum aquest del Wall Street Bets de Reddit, que
més una colla... que hi ha més de 2 milions d'usuaris en aquell fòrum,
poca broma,
poca
broma, però ja tothom agafa i... No ho sé, ara estan a Discord també, s'han muntat el seu... Tenen el seu propi Telegram i el seu propi Discord i ja...
Han passat diverses coses molt divertides. Una és que hi havia una empresa que és GME Industries, d'Austràlia, em penso que és, o Nova Zelanda, diria que d'Austràlia, que cotitzava en una borsa del sud-est asiàtic, que es va disparar. Per què? Perquè hi va haver imbècils varis dels que fan high frequency trading, ara no direm noms, tipus Josef Arsham o així, sense falta ningú, o alguns robo-investors d'aquests estúpids, no?
Que van veure el meme...
D'estupidesa artificial, que van veure GME, el meme poc allà, analitzant notícia, van començar a comprar tot el que és GME, sí, només però... que en el mercat equivoca.
Però és que passa tan sovint, això? O sigui, surts amb algun nom...
Sí. Això, va
això també passa fa... quan l'Elon Musk fa una de les seves i tothom li creu. Vull dir que...
Això és una cosa que ha passat. L'altra cosa que ha passat, que per mi és important i que hauríem de reflexionar-hi, és... Tu quan fas una operació d'aquest tipus, tu assumeixes un contracte. Val que has fet clic-clic en un terminal financer, però assumeixes un contracte, que és que jo m'obligo a vendre't la guitarra a 1.500 que t'he dit que et vendria, Marc, i que no la tinguis el meu puto problema. Jo t'he dit que te la vendria i t'he de vendre, no? Aleshores, però és que si no, si podem començar a vendre coses que no tenim i no complir-ho, ens carreguem el mercat. I això sempre ha sigut així, i hi ha hagut gent que ha perdut molts diners. Mala sort, no facis aquest joc, no? I gent que n'ha guanyat molts. Però aquí hi va haver un fondo, que és Melvin Capital, que se'n va anar... està en fallida tècnica. O ha arribat a fallida tècnica.
Li han tingut que deixar un altre fondo, li ha deixat calés.
Del qual en depenen indirectament molts altres fondos que fan el mateix, perquè era important i tenien accions seves i tal. Què ha passat? Que van demanar, i se'ls hi va fer cas temporalment, suspendre la cotització de GME i els hi van permetre no respectar els contractes de venda curta descobert, de short, que tenien. És a dir, els han dit, no, mira, és igual, no compleixis, en marques fòtics que creix sense guitarra. Això és molt bèstia. I l'argument és, Wall Street is too big to fail, no?
Però és que el mateix que deien dels bancs.
El missatge de fondo important per mi aquí és que no és aquest. És que el que estan dient és, you are too small to win. És a dir, vosaltres sou massa petits per guanyar.
El joc està arreglat perquè perdis sempre tu i guanyin els de dalt.
La banca sempre guanya.
No? Sí. I això és molt perillós.
Després aquí...
Deixeu-me afegir un petit matís. Hi ha mecanismes que regulen això. Vale? Quan el mercat de les accions detecta que una acció es dispara o baixa molt pronunciadament, té mecanismes per aturar la cotització i investigar què està passant.
Això... Primer investiguen què passa i segons què passa després bloquegen.
Bueno, les dues coses. Vale? Això per una banda. Dos, empreses com Robinhood, que és una app, una app que tu t'hi registres, sí, i fas aquesta compra-venta d'accions també a la curta. Estan obligats, quan fan inversions a la curta, quan fan compres a la curta a través de l'usuari, no? del client, estan obligats a deixar un dipòsit, a posar uns diners en un calaix, que és una garantia.
Correcte. I va tindre que aturar les seves operacions perquè no tenien prou calés per fer...
Van haver d'aturar les operacions d'aquest tipus d'accions. Vale?
La de Gain... Ara hi ha molt de debat sobre si havien d'aturar
sí,
o no,
aquí.
Perquè altres vegades amb inversors petits no s'han aturat les cotitzacions.
Exacte.
I això no és un acte coordinat de que ens hem posat d'acord per fer-ho. O sigui, ho és i no ho és. És a dir, no és uns quants que ens hem posat d'acord per especular i guanyar el terreny al mercat. Per tant, és el mercat, amigos. Sabeu com es financia, no, Robinhood?
Amb la informació. És una aplicació gratuïta.
Sí. No, no, però és que no és que sigui gratuïta l'aplicació.
Amb les dades.
Es
beneficia perquè tenen accés directe a les dades. Analitzen tendències.
Es financien venent informació en els high frequency traders.
Sí, sí.
Exacte.
Per tant, per mi és karma. Que vagi endavant. I anem a aquella borsa, porti un valor a la societat, que és el que havia de fer sempre.
Mm. Sí. De fet, s'està parlant, una de les coses que estan comentant en Raül i en Rai en el grup intern de Mossega la Poma és que els grans hedge funds han demanat que els emparin. I diguéssim que en Biden ara té un problema sobre la taula, perquè evidentment...
És el que et deia, que han permès no respectar els contractes a curts en aquesta gent. Exacte, el meu capital, sí. És molt bèstia.
Però és, si es dediquen a salvar en els hedge funds aquests, els populistes de l'equip Trump els hi posen a huevo, eh? De dir, automàticament és... Fixeu-vos, en Biden i la Harris són...
Compte, si les salven és molt lleig, perquè...
És molt lleig.
O sigui, insisteixo, a la major part de països d'Europa està prohibit aquest tipus d'operacions. A Estats Units està permès. És el liberalisme màxim. Què fas? Dir, no, perdona, segons qui guanyi sí, segons qui guanyi no,
no
intervenim al mercat... Vull dir, és que no ho poden fer. Haurien d'haver deixat caure Melvin Capital i que caigui o que caigui darrere.
Bueno, però es veu que els ha salvat s'han salvat entre ells i que no ha sigut el govern que els ha salvat.
S'ha salvat de pagar de cotitzacions, s'ha salvat que no hagin respectat uns quants contractes a curt. Bé, sí. Compte que això portarà cua. I ara s'està repetint el mateix amb la plata, amb el futur de l'argent.
I amb altres accions que estan agafant.
Sí, ja s'havia dit en BlackBerry també.
No, perquè evidentment, a més, l'impacte i la credibilitat d'aquesta gent del Wall Street Bets, clar, tu has dit, són 2 milions de persones. Clar, quan es junten 2 milions de persones... a més, si algú té ganes, hi ha un episodi d'aquest cap de setmana de Planet Money, que és de la NPR, de la ràdio pública americana, que fot un podcast realment molt bo.
Amb l'àudio que heu escoltat fa una estona.
Sí, és on hi ha les cançonetes aquestes. Identifiquen que hi ha un personatge allà dintre que es dedica a fer aquest jingle.
Que bons són els programes... Sí... El més semblant a un podcast de qualitat és la National Public Radio. És brutal.
L'únic podcast de qualitat del món és el Hardcore History d'en Carlin. Després l'altre són coses que estan molt...
Com es financia el d'en Carlin?
Donacions i gent que compra...
I mecenes.
Ell té 10 episodis gratis i tu el que hi ha per darrere és de pago. Jo, per exemple, ho he comprat tot. I d'això. Llavors, el Planet Money aquest entrevisten amb un paio que es manté anònim, però clar, és un senyor que hi va fotre, ell tenia l'entrada que tenia estalviada per comprar-se una casa de 200.000 dòlars i després va agafar i va liquidar el seu fons de pensions i va fotre 40.000 dòlars més. Ha acabat guanyant gairebé 4 milions de dòlars, dels quals 2 seran impostos.
Però els hagués pogut perdre tot.
Però el tio, és a dir, aquí, això és... Skin in the game. Això és... Aquest tio ha fotut els collons a sobre la taula. El problema és quan hi ha una empresa que diu no, jo estic apostant, el sistema està a favor meu i a sobre, si perdo, em salvaran. No. El que no volem com a societat és... Si algú que està fotent algun daltabaix aquest estil per guanyar molts diners i s'està jugant la cara, te la jugues. O sigui...
El que no pot ser és que aquests senyors hagin fet això, que és una cosa absolutament faltada d'ètica, en la meva opinió, perquè l'objectiu i la raó de ser de la borsa no és aquesta. I se'ls hagi permès enriquir-se d'aquesta manera, i quan uns altres decideixen jugar amb les mateixes normes, es digui, no, tu no pots. Ho sento, no. O juguem tots o punxem la pilota. Fixeu-vos que estava revisant una mica, però el 28 de gener, fins i tot Robinhood va començar a vendre les accions dels seus propis clients per mitigar el risc del portfolio. O sigui, havien rebut missatges dient, degut a l'alta volatilitat, automàticament t'estic venent les accions molt més barates del que cotitzen, i això sembla que va ser pressió de Wall Street per fer baixar el preu de GME per evitar que continuïssin perdent els fons. I Robin Hood va començar a vendre les accions dels seus propis usuaris. O sigui, és una cosa increïble. Imagina't que tu tens el teu portfolio i l'eina que utilitzes, o el broker que utilitzes, decideix que et comença a vendre, sense que tu donis l'ordre, les teves accions al preu que hi surt dels nassos.
És que, poca broma, la cotització de l'acció...
Sí, saltant-se a la tonera del contracte aquest que
tu... De 17 a 347.
No, perdona, i bastant menys de 17 havia estat.
Bueno,
havia
17 estat al gener, a l'1 de gener. 17 a l'1 de gener. I està a 347. Abans d'ahir, abans d'ahir estava a 180, a 193, ahir tornava a 325 i ara està tornant a fer un altre dent de serra, o sigui, que és com una bogeria, és una bogeria, i evidentment estic convençut que hi haurà gent que prendrà mal.
Sí, això és un casino, no és, o sigui, és anar a jugar a la ruleta, claríssimament.
Però és anar a la ruleta i fotre-hi tots els estalvis, eh? Un tio que tots els teus estalvis els fots allà dintre. Hòstia.
No, és que els que fan això no són els estalvis, majoritàriament. Saps què vull dir? O sigui, els que han estat...
Sí, el cas que explicava...
Històricament, jugant a curta descobert, no són estalviadors. És així de simple. No és un perfil de tant de risc, un estalviador. Un estalviador normalment inverteix en... Primer que hi gestionen la cartera, i normalment són inversions molt més moderades o molt més conservadores, a ETFs, a índexos, a seguir índexos, o amb unes quantes accions més o menys estables, però jugant sempre poso uns diners perquè el valor pugi. No poso uns diners perquè penso que el valor baixarà i després faig un contracte de venda futur perquè així quan m'ho compri jo compro més barat o el que no tinc. No.
No, és que gairebé és una feina. Et dediques només a això. Tens uns diners i estàs jugant a fer això. O sigui,
és una feina.
Estàs,
sí, és
amb el
una
terminal,
feina
estàs 8 hores al dia amb el terminal obert.
És una feina. I jo aquí sóc una mica radical, perquè és una feina i has de ser fill de puta. No? Jo vaig tenir un professor d'anàlisi de mercats que deia que especular a futur, quan he de especialment quan he de matèries primeres, era de mala educació. No? Doncs... Sí.
Vale, visto. Escolta, us agraeixo força l'explicació.
Una altra cosa, que de fet un dels efectes secundaris que hi ha hagut és que quan Apple ha agafat i ha donat un resultat rècord de beneficis, algo escandalós, o sigui, impressionant els beneficis per serveis, els beneficis per telèfons, els beneficis per wearables i per ordinadors i per iPads i tot puja, i a més hi ha només el 50% dels beneficis venen dels telèfons, és a dir, que estan creant, diguéssim, com una alternativa a l'iPhone com a producte, i els hi ha baixat les accions, perquè molts d'aquests hedge funds, per poder cobrir les pèrdues del collons del GameStop, han tingut que agafar i utilitzar les accions d'Apple com a caixer automàtic per treure els calés i poder cobrir. I quan Apple tindria que haver pujat una barbaritat, no estic dient a ningú que compri Apple, perquè ja us ho dic, jo no inverteixo en bolsa, és una cosa que vaig aprendre fa 22 anys, o fa 20 anys vaig aprendre-la i no inverteixo en bolsa per principi, i ja està. Però Apple ha baixat precisament per això.
Pot ser, una baixada conjuntural.
Els analistes diuen que això és que ha baixat perquè els grans fons d'inversió que s'han vist afectats per GameStop ha tingut que retirar líquid per poder cobrir les pèrdues.
Volien caix.
I és clar, han tingut que vendre les accions d'Apple.
Us sembla que saltem de tema i anem pel següent, que és molt ràpid però que també té moltes arestes?
Vinga, va.
La setmana passada, en una de les actualitzacions de Telegram, rebíem la notícia de que s'havia creat una nova funcionalitat, que era la facilitat que feia Telegram d'importar converses de WhatsApp, ¿vale? I d'altres plataformes de missatgeria. I ho ha fet molt bé, la veritat és que no estic dient que Telegram sigui el millor sistema del món, però ha aprofitat el momentum amb tot el debat que hi ha sobre el món de WhatsApp. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte. Em sembla que el Magma, tu estàs per aquí, no?
Magma estarà, diguéssim, no és veure els seus auriculars aquí, em sembla, sí, agafat, vale. I ha sortit un momentet.
Voleu comentar alguna cosa del rotllo aquest de Telegram? Per cert, que ahir...
Facebook se'n pot anar al mateix lloc que el meu Bing Capital i companyia.
Sí, ahir estava. No sé si va ser ahir, sí, crec que va ser ahir, que el Tim Cook, convidat en una d'aquestes... em sembla que és una conferència que es fa anualment.
És un fòrum europeu sobre privacitat.
Sí,
i va fer un keynote explicant, doncs, això.
Que normalment ell viatjava personalment, físicament anava en aquest fòrum, ara, òbviament, per temes de la Covid, no és virtual, i es veu que li va fotre també tiren escombrant cap a casa i cap als seus propis interessos, òbviament, eh? Però li va fotre una repassada a Facebook, perquè jo crec, o sigui, recordeu ja, que tot això arrenca del model de tallar d'arrel el negoci del seguiment via cookies i de la publicitat.
Mira, Tomàs, aquí hi ha dues coses. Una, la primer és la creu, i és que Apple en el seu moment, ara fa 4 o 5 anys, o 6, va intentar muntar una xarxa d'ads integrada, diguéssim,
fracàs total.
En l'App Store, i diguéssim que els desenvolupadors ja, diguéssim, integrant un codi doncs d'allò, i el problema que els va passar és que els desenvolupadors estaven disposats a ficar-s'hi, però no tenien anunciants. De fet, ja els hi va dir, em sembla que va ser el Sundar Pichai, i dius, escolta, tios, o era el d'abans d'en Sundar Pichai, el tio que hi havia abans, els hi va dir...
Sí, l'Eric Schmidt,
no? No, l'altre hindú. Hi havia un altre hindú abans del Sundar Pichai, que era el responsable de cerca, necessiteu anunciants, no teniu anunciants i per tant no cal que us hi poseu perquè no teniu la xarxa d'anuncis encara i fins que no tingueu prou anunciants això no funcionarà. I llavors ho van abandonar i van pivotar i ara com el tema de la privacitat s'ho creuen. A més també està alineat, diguéssim, una miqueta amb la seva política de no ser els número 1 amb res, però ser els números 1 venent coses al quintil superior de riquesa de la població, és a dir, els que estan en el que guany els 20% més ric de la població del món, doncs són els clients d'Apple, i són els que tenen, i en canvi no tenen monopoli de res, i a aquesta gent els hi sembla molt bé que se'ls protegeixi la privacitat. D'altra banda, el que sí que és veritat és que Apple va agafar i va dir, ei, Facebook, tu estàs fotent això, no està, i anem a informar explícitament en els teus usuaris del que esteu fent. I els analistes diuen que diuen que Facebook perd un 10% d'usuaris. Gent que està fotent el camp. I de fet el problema és doncs això de Facebook, està la gent fot el camp, la gent fot el camp d'Instagram i la gent encara aguantem alguns a WhatsApp doncs perquè tenim a la mama WhatsApp i no hi ha gaire manera de fotre'ls fora i coses així com el grup de tennis i coses així o el grup del col·legi, però jo fa temps que no tinc converses personals, individuals per WhatsApp, sinó que estàs en algun grup d'aquests que dius et toca estar-hi perquè la vida és injusta i toca ser, però no perquè tu tinguis les converses personals les has sí, mogut a l'altra xarxa.
Jo no sé si això és comú a tots els països, però que igual que es fan projeccions en temes electorals, també es fan projeccions en temes, diguéssim, de creixement, de plataforma, ¿vale? I no sé quins números tindran els mateixos de Facebook sobre WhatsApp, però jo estic d'acord amb tu, Marc, que aquí la veig superestancada. Vale? Així que com Telegram ha anat creixent, estem veient Signal... Que, per cert, Signal està tenint molts problemes d'infraestructura i de model de creixement.
De fet,
no, Josep,
la Amy potser... Web... La Amy Web en el seu llibre The Big Nine, una de les seves prediccions en els seus en el seu escenari normal i el catastròfic és que la primera de les grans nou que cau és Facebook.
Yeah.
No està creixent per enlloc.
I és que si ens hi fixem, Google, Apple, Microsoft i Amazon tenen múltiples línies d'ingressos. O sigui, tenen molts negocis diferents. Microsoft té un portfolio absolutament bestial, segurament el més ampli de tots. Google, no tant, però déu-n'hi-do, per molt que la immensa majoria de beneficis de Google venen de la publicitat, però bueno, va fent els seus munxons, les seves històries, i va fent altres històries, i algun dia se suposa que pot sonar la flauta.
Algun dia guanyaran menys del 90% en cerca. Exacte, en anuncis.
No. Exacte, aquest és el punt.
El 90%, no. Més del 90% sí, és cert.
90%, sí. Però Facebook realment té un únic model de negoci, que és explotar la publicitat a base d'explotar el perfilat dels seus usuaris. Punt. Ja està. No? Per tant, en la mesura que anem madurant com a societat, com a usuaris d'internet, i que la gent sigui més conscient de la privacitat, doncs, home, que la situació de risc que pot tenir Facebook és important. I aquí també hi ha que Apple, després de l'intent fallit de fer la seva xarxa de publicitat, va decidir que, va, que si no puc muntar el meu sistema de publicitat, doncs no venc els usuaris i faig de la privacitat el meu argument.
La meva bandera, sí.
I jo crec que hi ha un problema. Facebook tindrà un problema. Jo crec que el problema de Facebook és que tindrà un efecte cascada, i és que tard o d'hora a Facebook li costarà accedir al talent.
És que jo crec que Facebook ha sigut, no, en la guinia del senyor Zuckerberg, que es creu Marc Aureli, i assessorat pel senyor Peter Thiel, que també té el seu share d'ego cobert, doncs han anat massa enllà en, no, el Move Fast and Break Things, han trencat massa coses que tenen difícil reparació i han anat
demanat
massa,
perdó massa vegades.
I han anat massa enllà. Sí, han demanat perdó i a més han demostrat que no era de veritat, no? Sistemàticament. I clar, comencen a tenir, pues, bastant... És una empresa que genera bastant d'odi, que molta gent no hi vol estar. No? Compte que Google no van excessivament bé últimament, perquè després de carregar-se Don Vivio ja fa un temps, es van carregar, com sabeu, que era responsable d'ètica d'intel·ligència artificial, i ara la nova que ha intentat liderar els programes d'ètica en intel·ligència artificial també s'ha encalçat. O sigui, que compte que també estan tenint el seu...
I Google està tenint... A més, Google està tenint problemes interns de credibilitat entre els seus propis empleats, fins al punt que s'ha creat un sindicat mundial, d'empleats de Google.
Pensa una cosa, fa 10 anys...
Que han d'estar, suposo, que emparats en els diferents països, a nivell de legislació.
Fa 10 anys, fa 15 anys, o sigui, anar a treballar a Google era... L'hòstia?
Sí,
jo vaig tindre la invitació i vaig estar
i ara, si tu dius que ets un enginyer de Facebook, has estat mirant malament.
I era això. I ara dius,
ja no parlo
ara
de Google,
no. Llavors, però clar, però Facebook ja és dir... però això és a curt, no té un efecte, però a llarg termini és efecte en cascada. Jo, en canvi, ahir vaig veure el tuit d'una persona que és coneguda d'un amic meu, que ha fitxat, diguéssim, de forma permanent per Apple, i superorgullosa. És dir, no...
Tot i que, a veure, posem totes les coses una mica en quarantena, ¿vale? Apple ha estat denunciada en aquest darrer temps, també, sobretot per no vigilar, o per, si ho ha vigilat, no fer absolutament res amb temes d'explotació, fins i tot d'explotació infantil, amb fàbriques de proveïdors seus. No? I el lloro perquè un proveïdor d'Apple no és un proveïdor casual. No és aquell que et fa els tornillos petitets de darrere de l'iPhone. ¿Vale? Mm. Els contractes que té Apple amb empreses com Foxconn i com altres són contractes molt seriosos que impliquen molts, molts milers de persones i a un termini molt llarg. Per tant, la implicació de la companyia matriu ha de ser exigible a tots els nivells.
No obstant, hi ha moltes empreses, Apple entre elles, Google entre elles, que estan treballant per treure la seva producció de Xina. Part de la seva producció de Xina.
Però això no vol dir que estiguin treballant per revisar l'explotació dels treballadors d'aquestes companyies que produeixen
Sí, no, perquè segons si te'n vas fora de Xina, aniràs a un país
no
més pobre que Xina.
Amb la privacitat pels consumidors del món occidental i al mateix temps permetre't el luxe de no mirar on has de mirar si t'exploten els treballadors que et fabriquen els productes.
Els dos països receptors de molta de la indústria que està deixant...
Vietnam.
Que s'està movent... Bueno, hi ha tot el sud-est asiàtic, Vietnam i companyia, Indonèsia també, però la Índia i Mèxic. La Índia i Mèxic. I la Índia, sobretot, perquè els hindús s'estan fent més rics, és a dir, estan començant a tindre més poder adquisitiu, més quantitat de la estaran com... Els xinesos farà 10 anys, potser, i tenen una llei que diuen que si no hi ha una empresa gran no fabrica una part determinada, una part relativa dels seus productes a la Índia, no pot vendre a la Índia. I llavors, per això, Apple i altres empreses estan començant a dir si hem de tindre alguna fàbrica a la Índia, xato.
Parlant d'Apple, i per acabar ja avui el programa en la darrera notícia, tenim propostes, però per la part de notícies, una que és petita, però la destaco per lo que té de conseqüències. ¿Vale? Ara heu vist que darrerament ha sortit la darrera actualització de l'iOS, la versió 14.4, que resol alguns problemes greus de seguretat. I ho destaco perquè en especial resol un problema que ha estat present durant molt de temps a Apple, en els exploits i malware associat a l'e-message. Vale? A nosaltres aquí ho veiem poc, perquè l'e-message l'utilitzem no, zero o res. Però es veu que als Estats Units no és així, és un sistema de chat, de missatgeria, que s'utilitza molt més que aquí.
A més, es genera una pressió estranya, perquè genera com pressions socials perquè el nostre grup estem en iMessage i per tant tots hem de tenir iPhones, o el nostre grup estem en el chat
pues,
del...
L'iMessage ha estat un forat com el punt de la bandera del Japó. Mm. Vale? És enorme. Vale?
No obstant, jo crec que hi ha una notícia d'Apple que a mi em sembla més interessant, que en aquest cas no és una notícia, sinó és un rumor, però sembla ser que és un rumor fundat sobre l'Apple Watch Series 3. Sembla ser que, com jo ja fa anys dic que tard o d'hora passarà, el proper Apple Watch Series 3, la versió d'alta gamma, portarà medidor de glucosa en sang.
Sí. És l'Apple Watch Series 6. Però bueno, deixem que acabi això. Perquè...
Estan dient-ho pel 7. El rumor que jo he llegit és parlen de pel 7, és a dir, que igual no el tenim aquest any, sinó que el tenim d'aquí a mínim.
Sí, deixem que acabi.
Per això sembla que tenen la tecnologia a punt i això pot ser
acollonant. No m'has deixat acabar la notícia i no anava per aquí. O sigui, volia destacar una altra cosa. No m'has deixat, ja m'has saltat i...
No m'interessava això de l'Apple Watch.
Però m'ha tret fora de plànol directament.
No m'interessava, no era interessant.
Sí, sí que és interessant per una cosa.
Hi ha un oient amb narcolèpsia rentant els plats a dintre de l'aigua amb el cabell xop.
A veure, moltes dels exploits que han passat en els iPhones darrerament venen per aquesta via. Vale? I només us recordo un article i està enllaçat de 39 periodistes d'Al Jazeera que havien entrat als seus telèfons via e-message. Vale? Uh-huh. Vale. Per què volia destacar això del problema aquest? Per lo del Project Zero. Vale? Aquests projectes paral·lels de Google. Project Zero és un projecte dintre de Google. Vale? Són gent que fa recerca sobre vulnerabilitats, etc. I són ells els que han estat publicant aquests problemes. I si llegiu aquest article que us relacionaré, ells també expliquen com Apple ha anat resolent aquests problemes en l'e-message. I és interessant veure-ho perquè amb aplicacions de missatgeria que estan instal·lades en moltes versions del sistema operatiu, tenen moltes versions d'aplicacions, augmentar substancialment la seguretat sense perdre la compatibilitat no és fàcil. Vale? I ells expliquen una mica com Apple s'ho ha anat fent. És un tema tècnic, ja ho sé, Marc, que no és mainstream. Vale? Però aquells de vosaltres tecnològics que us agradi i que estigueu interessats en temes de seguretat, si voleu rascar una mica més, sobretot llegiu-vos, està enllaçat a les notes, com explica l'equip de Project Zero com ha millorat i amb quins aspectes s'ha creat aquesta capa, aquesta mena, com li diuen... una porta curaçada, saps? De per garantir que no entrin més exploits en l'e-message. Perdona, i ara sí, tira, Marc.
Doncs això, simplement, sembla ser que per a l'Apple Watch Series 7, és a dir, quan no segurament no el tindrem aquest mes
de setembre. El de glucosa és important, sí.
El monitor de glucosa, sobretot perquè el monitor de glucosa, d'entrada hi ha gent que és diabètics de tipus 2, que és gent que s'ha d'estar punxant el ditet per saber com estan de glucosa i per saber si s'han de prendre insulina i tot. Però després hi ha una altra part, que és la que dels que no som diabètics, que em sembla que ningú de nosaltres tres, ara som tres, oi? som diabètics, però una de les coses que hi ha és que hi ha aliment, doncs, o sigui, el nostre règim d'exercici, de dormir i d'alimentació ens provoca pics o no pics de glucosa i d'alguna manera pots agafar i optimitzar, diguéssim, el que menges, com menges, les teves rutines, si menges una hora, si menges una altra, i millorar la teva salut. I llavors, clar, combinant coses com mesura de pressió sanguínia, mesura del tema de l'electrocardiograma, mesura de les pulsacions, més la d'allò, pots començar, diguéssim, i després a partir d'aquí amb software, diguéssim, de coaching que pots agafar i pots, diguéssim, estar molt més sa. Imagina que tu t'agafes i et fas un xequeig, una pila d'indicadors biomètrics que estàs mesurant contínuament i de cop i volta pots agafar i estar molt més sa. I estar sa jo entenc que és una cosa que ens interessa.
Com a l'altra isla, no? Com els de la pel·lícula aquella de la isla, no?
Els de la isla, sí, exacte. Una mica...
Oye, però... quines ganes, tio, t'aixeques aviat, et cardes un plat de callos per esmorzar, treballes una estona, et cardes un bon dinar, tio, ja està, ja viure.
Sí, sí, mentre això funciona està molt bé, però normalment el problema és que ens dormim poc, que panquem massa, mengem malament,
les grans tecnològiques inverteixen en moltes coses, però mira, Google, per treure un cas, i Apple, per treure l'altre, estan invertint molts diners, molts, i comprant empreses, moltes, que tenen sensors i coses relacionats amb temes de salut i que es poden introduir en wearables.
Hi ha qui diu que el tema de tants wearables i de tanta informació biomètrica sobre temes de salut pot portar a un escenari una miqueta de Black Mirror, vale? Perquè el tema també, tornem al mateix, al tema de la privacitat. És a dir,
sí, però també
hem de veure
una mica un balanç.
Aquesta informació la vull jo, però si aquesta informació la té que tindre la meva assegurança, doncs ja potser no m'interessa, o si el té que tindre el meu empleador,
ja,
o si el té que tindre el meu
clau,
banc.
Per això és clau, i tornem a el que dèiem abans i el que deia en Josep, l'aposta que fa Apple per la privacitat. Perquè tu, en temes de salut, no te la jugaràs... O sigui, una cosa és les consultes que puguis fer a internet, que més o menys la pots veure més, o converses... Però en temes de salut, segur que és un tema absolut de privacitat. Vale?
Aquí
li compraràs el rellotge o la pulsera? El que saps que et ven les dades, el sí, que saps que et pot vendre les dades, o aquí no?
Sí, però en aquí el que veurem, i aquí estic fent, diguéssim, de Carlos Jesús Futurologo, de Raticulín, és aquí el que veurem és quan de cop i volta
com
vindrà...
Com amb la xustaca.
Com el de la xustaca. Et vindrà la companyia, l'asseguradora de salut de torn, o la teva assegurança de vida, i et dirà, mira, escolta, és que et regalem a l'Apple Watch... I a més et donarem una quota més barata si connectes a l'Apple Watch, la compte de l'Apple Watch, i ens dones les dades i et mantens dins d'aquests indicadors.
Em sorprendria molt que l'asseguradora et regalés això. Més bé, et regalaria un Samsung Watch o una Fitbit de Google.
I amb l'iPhone i la compte d'iCloud. Perquè el que es guanyaran tenint aquesta informació, perquè et ficaran
Apple
dins
no
d'un grup i et donaran el d'allò... No, no, tu els hi donaràs. Ja,
Tomàs, els és igual que sigui un Apple o un Samsung o que sigui, mentre ells tinguin les dades. I el que passa és que ficant amb les dades, a part d'això, és igual. Però això ja ha passat. Hi va haver una companyia...
Poc que queda d'Europa...
Hi va
que
haver una companyia britànica que ho va fer amb Fitbit, a Regnit, com un pilot, que un amic meu, a la seva empresa, els van fer el pilot aquest. O sigui, van desenvolupar-ho per asseguradora aquesta. I també ho havien fet a Xina... I estava molt bé, no? Deia, si fas aquest objectiu de passos i quilòmetres i no
I
sé
la
què...
la gent
no
es feia la maquineta de donar passos.
Tenia el Fitbit amb un balanceig de tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Que al final, doncs, el cardiam en el pot de sucre, o no, o el que sigui, no? Però sí que el tema de la privacitat que és Tomàs és rellevant. Fitbit, que sabeu que s'ha completat ja l'adquisició per part de Google, doncs quan es va completar va enviar un correu a tots els seus usuaris, entre ells jo, en els que insistien que escolteu, que ens ha comprat Google, però seguirem siguent els mateixos igual de respectuosos amb les dades i no els vendrem i no en farem cap mal ús i ho farem
de
bé.
Moment.
Clar, de moment. Però un esforç en dir compte, que ja sabem que és Google, però que de moment seguim sols, eh?
De moment.
Amb les dades? Sí, de moment, que és el que es poden comprometre. Aquest de moment durarà...
Sí.
Durarà el que duri.
Si et compra algú, pots fer de tu el que vulgui.
No ho hagués dit mai, Tomàs.
I no vull parlar més del tema. Perquè té arestes...
Corramos un estúpido velo.
Clar, perquè té arestes que no corresponen al tema de mossegar la poma. Però
això no toca ara.
Molt bé, guapos. Escolta, acabem aquí les notícies. Ens queda un llistat llarg de propostes perquè hem anat acumulant moltes. Jo no sé si algú de vosaltres vol llançar alguna primera, perquè tenim algunes molt interessants. Marc, tu tens alguna cosa al
xat? Sí, a veure, jo tinc un conjunt de propostes, perquè al final jo... El problema és que hi ha tantes sèries i tantes coses que veure, jo no vull prendre decisions. O sigui, són les 10 de la nit, me'n tinc que anar a dormir, tinc que decidir què veure. Llavors, al final, busques alguna cosa, diguéssim, que sigui una aposta segura i que no et passi... O sigui,
I que no t'escalfi el cap massa.
Exacte. O sigui, el nivell... Llavors, el que hi ha és... Ho teniu tant a HBO com a Netflix, que són les sèries de superherois i superheroïnes de DC, no les de Marvel, sinó les de la DC, començant amb l'Arrowverse, de Arrow, vale? I després continuen amb la sèrie de The Flash, i després continuen amb la sèrie de la Supergirl, vale? I després continuen amb una altra que ja és els herois, però que a més van amb un viatgen amb el temps, que són els Legends of DC, I a més, de tant en tant es foten crossovers on agafen un capítol, els ajunten a tots i llavors van fent un capítol a cadascuna de les sèries. És lleuger, pots anar a dormir tranquil·lament, no tindràs pesadilles, no has de decidir. Hi ha un caramull d'episodis, les ties estan boníssimes. O sigui, van amb uniformes...
Ja tenim actuat el masclisme de la gestació.
Noi, o sigui, a veure, els nois també són guapos. Els nois també són guapos.
Vale, vale.
I van amb pantalonets apretadets. Tots, nois i noies. I alguns fins i tot amb fandilleta. I algun noi també es fot fandilleta algun dia. O sigui, llavors, tots són molt macos, tots estan molt bons i és
no
prou
sé, però
entretingut.
Per tot
el
que vas explicar és com si veiessis una pel·li de les guerres escoceses. Vale. Que ells van amb faldilla llarga,
bueno,
i ells van amb kilt.
En aquest cas, Outlander també està bé.
Exacte.
Outlander també està bé, 3 o 4 temporades. Jo havia llegit els llibres i estan bastant bé. Però en aquest dius, hi ha molts episodis, moltes coses, ho mires abans d'anar a dormir, no has de decidir. El problema és quan et trobes un crossover, que allò és que has de buscar a la Wikipedia que et digui en quin ordre has d'anar mirant cada capítol per mirar-ho seqüencialment i no d'això. Però està prou bé. O sigui, no és cap meravella, no és cap meravella, no és allò excels, meravellós, cine d'autor i tal, però està prou bé, tu. I al final dius, en tinc prou, no tinc que calentar-me el tarro. Mm. I de vegades dius, no necessito coses tan excel·lents i tan bones i meravelloses.
Està bé, a vegades és necessari
distreure's.
No vull veure
cine espanyol.
Val, tu, Josep, tens algun altre?
Vinga, va, jo en deixaré anar una, que és una cosa que miro quan cuino moltes vegades, que es diu The Chef, està a Netflix, d'en Jon Favreau. En Jon Favreau va fer una pel·lícula en què feia el protagonista i que havia escrit ell, que es deia, que es diu The Chef, que és de la vida d'un chef explicant com són les interioritats del món aquest de cuina, no?
Uh-huh.
I ell i el cuiner, de veritat, que hi va fer d'assessor gastronòmic, perquè en Jon Favreau li encanta cuinar i és un gran cuiner amateur, doncs van començar a fer una sèrie. Van
el Favreau és el que productor de Mandalorian,
sí,
no?
Sí, correcte. I productor i guionista de Mandalorian, sí.
És productor i guionista de Mandalorian.
Correcte. Doncs també d'Iron Man. I, bueno, doncs en Favreau, i el que hi va fer d'assessor gastronòmic, el cuiner que va assessorar per fer de chef, van dir, hòstia, tu, anem a fer una sèrie de cuina, que ens agrada, que es cuinava amigotes, no? I van, per no seguir una temporada allà, jo ho miro mentre es cuina, perquè... A mi, amb Gau Baro, que tu coneixes, Tomàs, m'agrada menjar, mentre parlo de menjar, mentre miro com cuinen menjar, no? Doncs jo cuino una cosa i vaig mirant allò. I és un show que van amb diferents cuiners, n'hi ha millors i pitjors, eh? Van amb gent superpotent, com pot ser en Puc o així, i van amb gent més cutreguts també, però en general sempre estan bona, i alguns també actors i tal, no? Com en Robert Rodríguez o així, que fot unes pizzas collonudes i expliquen les històries, fot una pizza fent la base de coliflor, que és fantàstica, aquella base, a més.
És un clàssic, és un clàssic del sense gluten i espanyol.
Expliquen temes de cuina superinteressants, mentre van xerrant allà i està superbé. O sigui, que si no vulgueu tancar-vos el cap pensant i aprendre coses de cuina i mentrestant pues, van comentant també coses pues, de quan feien Mandalorian o quan feien no sé què, o van un dia cuinant en el ranxo Skywalker, no? En fi, està super
coses interessants. Per cert, vas veure l'altre dia la fotografia de la coliflor amb la xocolata blanca i el caviar, no?
Sí, senyor, sí, hi ha d'anar.
Sí, pues vés-hi perquè t'encantarà.
Coliflor, xocolata blanca i caviar.
No evident, eh?
Ja t'ho explicaré.
No és evident.
No és evident, no. I després estava boníssim. Coliflor, xocolata blanca i caviar autèntic.
Beluga.
De caviar d'Asturió, sí.
Sí.
Una altra combinació que no és evident, que podeu fer a casa quan sigui temps de melons, no compreu melons a l'hivern.
Això que us acabo de dir és un postre, Però és un postre en base a coliflor, xocolata blanca i caviar. Digues, perdona.
Una altra combinació que no és evident, boníssima, és meló, però a l'estiu, quan és ben madur i ben bo, meló, seitó amb vinagre i parmesà, ratllat amb el micrograin. I queda espectacular.
Bona combinació, també.
Seitó amb vinagre és el boqueró.
Sí, boqueron.
Boquerone. Sí.
Meló, boqueron...
Sí, però el vinagre, que és molt...
De,
i formatge parmesà.
I formatge parmesà ratllat amb micrograin, que queda com un núvol.
Això està
bo. I és una combinació que no és evident, i si el meló és dolç, és espectacular.
Però clar, però llavors tens el contrast del dolç i salat.
Del dolç i l'àcid del vinagre i
el formatge que és salat.
I el molt bé. Molt umami.
De temes de cuina, aquí podíem estar. Hem de fer un monogràfic de cuina, que ara, perquè tenim Tomàs alguns oients que van...
En Josep va fer un podcast de cuina.
Sí, sí, tenim alguns oients que van demanant que de tant en tant es faci.
Vam fer una recepta per programa, no hi tinc programa, eh?
Ara que el Magma, pobre, no pot, té molta feina de marxar i ja no complim la part de minuts mosseguis, de truquis mosseguis, podríem substituir-ho per quan estiguis tu i fer la recepta del programa.
Quina és la teva opinió de fotre-li síndria al gaspatxo, Josep?
Bueno, es pot fer gaspatxo de síndria i queda bo.
I queda molt bo, sí. I gelat de...
És la mateixa base, tu fas una base de gaspatxo, també has de deixar madurar una mica, i combines meitat de la fruita que vulguis, meitat de la base de gaspatxo. L'important és que quan deixes madurar la base de gaspatxo, és a dir, la tomata, l'oli, el vinagre, no?, el cogombre, tal, quan deixes madurar això, a la nevera, un dia o dos, o inclús tres, si vols, no hi posis la fruita, perquè mentre que de les verdures vols que madurin amb el vinagre, de la fruita vols el punt de frescor, aquest punx que refresca, i per tant la fruita ha de ser el moment. Aleshores, just quan vas a preparar-ho, no?, abans de menjar, poses, pues, mig quilo de maduixes netes per mig quilo 600 de la base de gaspatxo. No? I això ho turbines bé i ho deixes refredar.
Igual, ja igual que el gazpacho amb maduixetes d'aquestes silvestres, per exemple. Sí, però sí, han de ser acabades de tirar.
Sol que gravem després de dinar, perquè si no ara estaríem molt malalts.
Bueno, escolteu... Va, que tenim 50.000 propostes, avui no acabarem mai el programa. Les vaig allà llegint molt ràpid i si teniu alguna cosa a dir, aixequeu la mà i paro, vale? Mira, una proposta que m'ha fet gràcia, no tant per lo que és, que sí, sinó per com ens ha arribat, que ha sigut via Twitter, perquè les propostes últimament ens arriben totes via Telegram, en el grup de Mossega la Poma. En aquest cas és un usuari que es diu Rub i deia, em fa molta gràcia, diu, si tens un HomePod i un telèfon Android, si tens un HomePod i un telèfon Android, tu tens un problema, perquè no es parlen, vale? No es parlen gens. Però hi ha una aplicació que es diu Hi-Fi AirPlay per Android que sí que fa que el teu HomePod es parli amb el teu mòbil. ¿Vale? Per tant, és una aplicació interessant i útil. En Sergi Edo ens parla d'una xarxa social que ja hem esmentat abans, que és la de Clubhouse, que és una nova xarxa social amb àudios efímers. Jo no hi he entrat, he vist com funcionava per fora, sento gent que hi és... No sé si tu has tingut ocasió, Josep, de...
No.
Primer
no,
va per invitació, no és oberta.
Jo també he rebut d'invitació, però no hi tinc especial interès.
Jo tampoc. A priori no em crida massa l'atenció, però bueno, allà està, existeix, i hi ha gent que la fa servir. De fet, l'Elon Musk mateix està molt... Perquè avui he dit que tancava Twitter durant un temps... O sigui que si voleu parlar amb l'Elon Musk el trobareu a Cloud.
Per mi és un argument per quedar-se a Twitter, no? Poder?
Sí, ara que no està... Bueno.
Aquí, Marc?
Uf, per favor. En Birras ens parla d'un bot de Telegram que es diu la Biblioteca Lliure Bot. ¿Vale? És un bot de Telegram per cercar i descarregar llibres electrònics en diversos formats, PDF, bots, està en català també, ¿vale? En castellà, en català, ¿vale? I en anglès i tal. Vale, una altra cosa, mira, en Cinerbof ens parla, m'he subscrit, d'una newsletter diària sobre l'actualitat americana. És des d'un punt de vista d'una historiadora no partidista, tal com la defineix en Ciner, i és un email al dia, aquesta newsletter que reps al correu electrònic, per saber quin han fet els veïns de Carolina del Nord i la resta d'americans. O sigui que està bé per notícies, diguéssim, no tractades, no transformades, no d'un mitjà com el New York Times o Washington Post, sinó directament des d'una periodista, ella directament. En Sergi Edo també ens parla, parlant de notícies, d'una forma alternativa de consumir notícies per mitjà d'aquests humoristes que expliquen l'actualitat a tota llet. Vale? Heu vist aquest cas d'aquest de Twitter. A mi aquest format no... Molta gent li fa molta gràcia, però a mi no me'n fa gens. Vale? De gràcia. I aquest format té molts, té molts seguidors i fins i tot té imitadors d'altres àmbits. Hi ha un nano que imita aquest que és famós de Twitter, que és de tecnologia. És una persona que treballa en sistemes d'informació, que és el Carlos... a Zaustre. Vale? Us posaré l'enllaç perquè el veieu i és aquest format de notícies breus del món de la tecnologia amb un minut i mig tota llet. Vale, què més? Santi Rofes, una sèrie a Netflix, La darrera bogeria del James May on Cook, que és el que deies tu d'això, eh? O sigui, que és la mateixa que...
No, és una altra, eh?
És una altra, sí, sí, no és el de Cook.
Jo creia que era de Chef, d'en John Favreau.
No l'he vista, la teniu aquí per si voleu investigar una miqueta més. I arrel d'aquest mateix personatge, el James May, l'Andreu Guinart ens diu una sèrie, diu, seguint amb James May, en aquest cas a Amazon Prime teniu Our Man in Japan, i també a Amazon recordar que s'acaba d'estrenar The Great Escapist, no? De què va això? És del Richard Hammond.
No sé, que he llegit abans, però no sé de què va. He llegit abans també les propostes, però no l'he vista.
Vale. En Dani Gaia, com el grup de Telegram hem estat discutint aquests dies molt de la factura de la llum, de l'electricitat, de com consumir, com saber el que consumim, si paguem adequadament o no, si tenim el consum base o no, el que són els quilowatts contractats o no de consum, etc. Doncs ens apuntava... de buscar a Google Endesa Distribució en el cercador i mirar el nostre consum de pics històrics o el consum històric de pics de consum, ¿vale? Perquè allà et pot donar, diguéssim, la línia, per el marge que tu tens per poder reduir la potència contractada, ¿vale? I això amb independència de l'operadora, de la distribuïdora a la que tu... de la comercialitzadora energètica a la que tu estiguis subscrit o estiguis tu pagant el teu rebut de la llum, com a creadora de... com a propietària, vale, doncs de les línies, qui té tota la informació és Endesa i tothom la pot consultar amb independència de qui tingui contractat la comercialització. Vale. Més, l'Albert ens diu una sèrie que està... a Filmin, que es diu Parlament. Jo no l'he... Vaig veure només... he vist el tràiler, ¿vale? Per lo que veig és una sèrie amb sentit de l'humor que parla del desgavell del funcionariat de la Unió Europea. Que a vegades ens queixem molt d'aquí, però si veiéssim algunes coses de la Unió Europea també fliparíem bastant. Vale, més. En relació també al punt anterior sobre temes elèctrics, de tarifes elèctriques... En Pau Vila ens diu que escoltem un podcast, un episodi d'un podcast d'AppsMac.com dedicat exclusivament a tarifes elèctriques i les diferents possibilitats que hi ha de contractació i estalvi. Més, en Redordín ens parla de la sèrie El món segons Jeff Goldblum. És una sèrie que està a Disney Plus, l'he vist en els anuncis, però no he vist de què va. Diu que és una sèrie de reportatges fets per ell i és molt divertida. Vale, més. En Josep Maria Bernatxo ens parla d'un podcast, que ve del món de la ràdio, de Catalunya Ràdio, està dintre de... no recordo aquest programa que fan els diumenges al matí, però bueno, a les 7:30 del matí podeu...
El suplement,
sí, gràcies. Doncs hi ha Sí, hi ha una col·laboració que la fa el Joan Antoni Català, que jo el segueixo a Twitter, és un astrònom, divulgador. Català, sí. Sí, molt, molt interessant, ho fa força bé, m'agrada molt com ho explica, i ell hi col·labora cada diumenge a les 7:30, fan aquesta secció que es diu La Terra és plana, ¿vale? Just per parlar de ciència i astronomia, i està força bé. I acabem. Avui tenia moltes, eh? Acabem. Una d'en Cabuto sobre Star Trek. Diu, per tots els fans de Star Trek, ja teniu a Amazon Prime Video la nova sèrie d'animació Star Trek Lower Decks, sí. Diu, va ser una sèrie en clau d'humor dins de tot el món de Star Trek, on els protagonistes són la gent que treballa dins la nau i a les cobertes inferiors. És a dir, que és la gent que fa la neteja, la gent que escombra els passadissos, no? La gent que repara tot el... Hòstia, és curiós això, no he imaginat de què anava la història. Vale, doncs fins aquí les propostes. No sé si encara et queda alguna més en el calaix, Josep?
No.
No? Bueno. Doncs escolta'm, gràcies també avui per estar aquí amb nosaltres. Un plaer, com sempre, tenir-te.
A vosaltres.
I ens acomiadem de tothom, ens veiem, o ens escoltem, millor dit, la setmana següent. Adéu-siau a tots.
Adéu.
Adéu.